un problema d'un govern en el que la consellera que té les competències i està al front de l'organisme que ha de prendre les decisions no s'atreveix a prendre-les perquè és ella incompetent i perquè, a més, necessita constantment tenir la aquiescència del president i, a més, no té el president, perquè avui, amb les informacions que surten avui, es veu claríssimament la quantitat de vegades que ella intenta connectar amb ell, ell no li respon, i no pot, no el troba, i ell, a més, quan parlen, no prenen resolucions. I el relat que vam publicar el dia del País i molts altres mitjans del representant de l'AEMET a la reunió de la SECOPI és, diríem, apabullant la manera com diu són incompetents, no estan prenent decisions, no saben què fer, ja s'estan desbordant. A les 5 de la tarda ja hi havíem desaparegut, ja havien desbordat aigües, diríem, no? Llavors, jo crec que ara aquesta combinació d'absència i incompetència acabarà arrossegant-los, i és qüestió de temps. Un dels moments crítics serà la trobada europea del PP a València, perquè, òbviament, l'oposició anirà a aquests llocs. Hi haurà manifestacions.
Jaume. Ahir el president Mazón va dir una cosa interessant, que lliga amb el que parlàvem abans amb l'Alexis Lara de la desinformació. Ahir va dir... va parlar de los bulos de la izquierda.
Sí.
És a dir, ell va tenir l'habilitat de convertir en una qüestió política la veritat, no? És a dir, si estava localitzat, si no hi era, on era, amunt i avall, tot això, de cop i volta, ja deixa de ser fets concrets, reals o falsos, i es converteix en un tema ideològic. Si tu ets, et creus la versió del president Mazón, passes a ser, diguem, del bloc del PP-Vox, diguem-ho així. I si tu et creus la versió altra, que crec que és la real, passes a ser, diguem, d'esquerres, no? I, per tant, convertint això, crea aquest magma de dubte, de desinformació, d'adhesió a una ideologia, i, per tant, això pot estar per damunt de la veritat en aquest debat, que hauria de ser purament judicial i purament de bona gestió i mala gestió, perquè això li podria haver passat també a un govern del PSOE o a un govern de qui fos. Li ha passat amb ell. Llavors, per sortir-se'n com pugui, converteix això en un tema ideològic. Si tu dius que aquest home està desaparegut, tu ets un ninot de les esquerres, no? I si no, ets de votes o ets proper al PP, no? Per tant, és una manera de crear desinformació i, per tant, la gent jove, quan sent això i no ho llegeix, i repetir el que deia abans, amb un compte anònim, quan ho diu el president del País Valencià, la gent jove, que es pot sentir més de dreta, es diu, no, és que les esquerres estan manipulant la realitat, no?
El que passa és que alguna cosa s'ha mogut, no? Perquè dels tres fronts de defensa mediàtics, deia la Mila, la gran capacitat de foc mediàtic que té el Partit Popular i la dreta espanyola, alguna cosa està fallant, perquè fixeu-vos que tenen tres fronts, entre d'altres, grans oberts. Un és aquest de la Dana, els efectes de la Dana, i la mala gestió per part del govern de la Generalitat Valenciana, i en aquest cas encarnat per Mazón. I no se n'estan sortint. És veritat que quan ha entrat la justícia a fondo, doncs ha començat a posar negre sobre blanc, no? Ha començat a aclarir-se una part del relat. Però, amb el cas, per exemple, de Madrid, de la senyora Ayuso, amb el tema de les víctimes de la Covid, i la mala gestió que en va fer, amb aquella alegria de dir Madrid és diferent i es continua sent una festa, això semblava que estava enterrat i no està enterrat. És a dir, aquí han perdut el foc mediàtic, no ha servit. Com tampoc li ha servit a la senyora Ayuso tot el drama judicial que té el seu company en temes de corrupció. Per tant, alguna cosa s'ha mogut. És a dir, tot i el foc mediàtic, perquè recordem que després de l'11M del 2004, com van ser capaços d'enterbolir una cosa que es va anar clarificant amb el temps. No havia estat ETA l'autoria, havia estat un grup islamista, però van continuar amb la tesi durant anys per enterbolir i per crear una mena de mur de defensa del PP. Aquest foc mediàtic comença a tenir llacunes, I alguna cosa s'ha mogut. És a dir, la insistència d'una part de l'esquerra madrilenya amb el tema de les víctimes de la Covid ha acabat que s'ha obligat a la senyora Ayuso a moure's o a amagar-se, perquè fins avui últimament està amagada,
Avui el director del diario.es a País Valencià, Sergi Pirtar, que escriu un article que a mi m'ha semblat molt interessant perquè diu una cosa, que és que assenyala un personatge d'aquesta trama que va ser molt important però que el tenim una mica oblidat, que és Maribel Vilaplana. Ara que han sortit els registres, les trucades, i que sabem que efectivament hi va haver uns moments, llargs moments per en el que estava passant, on el president de la Generalitat estava efectivament incomunicat o sense comunicació. Maribel Vilaplana és l'única persona que ens pot dir on era, què estava fent exactament. I jo crec que ja se li ha perdonat, diguem-ne, a ella personalment, fos el que fos que s'estava fent allà, que se li ha perdonat. Ara, crec que la gent té dret i que la gent agrairia, de fet, un gest d'aquesta periodista de dir, explicaré la veritat, explicaré la veritat. Crec que les víctimes s'ho mereixen. Crec que els...
Ella és la del famós dinar.
La del famós dinar, sí, sí, la periodista amb la que anava amb el famós dinar, que de moment només s'ha fet circular la versió pactada amb Amazon, ¿vale? Però aquesta versió fa aigües per totes les bandes. I, per tant, quan aquesta versió la sosté Amazon, ja s'entén perquè la sosté, perquè menteix, però no s'acaba d'entendre ben bé per què, o no s'acaba d'entendre ben bé, o estaria bé que en aquest moment aquesta periodista fes un pas endavant i digués, mira, anem a explicar la veritat, perquè la societat valenciana, el procés judicial i sobretot les víctimes tenen dret a saber.
L'Artur és molt bona persona, em sembla. 10 i 6 minuts. Vinga, abans hem començat la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio mirant el cel per allò del temps de Setmana Santa. Continuem mirant el cel, però una mica més amunt. Volem saludar el Joan Anton Català, que és divulgador científic, ja el coneixeu. Joan Anton, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè avui, aquesta nit, quan hem arribat aquí a la redacció de Catalunya Ràdio, hem vist aquest anunci que feia la Universitat de Cambridge.
We found the strongest evidence to date of possible biological activity on an exoplanet.
Hem trobat les proves més contundents o més clares fins ara de possible activitat biològica en un exoplaneta, un planeta fora del sistema solar, que es diu K2-18b, a 124 anys llum, on s'haurien trobat suposades evidències de vida, Joan Anton.
Bé. Hem de ser molt prudents. Molt prudents amb això. És allò de que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. I el que s'ha fet aquí és, mitjançant observacions del telescopi espacial James Webb, s'ha intentat analitzar els gasos que hi ha en una atmosfera d'aquest exoplaneta. Això està a 120 anys llum de distància. Per tant, ja és miraculós que puguem observar atmosferes d'aquests llocs i encara més miraculós que puguem trobar gasos dins d'aquestes atmosferes. I aquest grup de científics de Cambridge el que ha dit és una cosa que ja s'havia preanunciat fa un parell d'anys, la sospita de que un dels gasos que podria haver-hi en aquesta atmosfera és sulfur de dimetà. El sulfur de dimetil, perdó, sulfur de dimetil. Aquest compost, aquí a la Terra, està fortament associat al comportament de la vida. Per exemple, a microorganismes que hi ha al mar. L'olor de mar, aquesta olor que fa el marisc o l'olor de mar típica, la part d'aquesta olor és deguda en aquest compost. I ells diuen, mira, doncs com que hem descobert aquest compost potencialment a l'atmosfera d'aquest exoplaneta, això podria indicar la presència de vida. Però ells mateixos són molt, molt curosos. I diuen, primer, que s'haurà de confirmar aquesta detecció, que no tothom està d'acord. I segona, que en cas de que realment existís aquest compost allà, ningú descarta que hi pogués haver processos químics no associats amb la vida que poguessin generar aquest gas. Per tant, aquí és una notícia molt interessant, d'aquestes que ens fa somiar i ens fa aixecar la vista i ens fa oblidar una mica tots aquests temes que tenim aquí avall, com els que ara parlàveu, no? Sí. Que són tristos, però s'ha de tenir molta cura amb això.
Sí. Per tant, al marge d'aquests matisos, aquesta afirmació que han fet en aquest estudi, que fins i tot surt en un vídeo que han fet, que és d'on hem tret aquest àudio, de que són les proves més contundents fins ara de possible vida biològica en un exoplaneta, és una mica... Vaja, és a dir, no hi estem aquí encara.
No, jo crec que és exagerat i de fet ja hi ha hagut declaracions d'altres grups de científics que ho posen en dubte aquesta detecció, que tant de bo ho fos, Evidentment tots estem desitjant que això pugui ser així i tots estem desitjant que hi pugui haver finalment la confirmació de l'existència de vida fora de la Terra, però encara no estem en aquest punt.
Ara sentim-te t'entenir especialment perquè aquest matí, quan miràvem les portades, el sensacionalista de Sun diu, parla de planeta plàncton, perquè diuen que com que aquest tipus de vida és una mica el que comentaves tu, no? Que aquest sulfur de dimetil es refereix sobretot a bactèries i aquestes coses, no?
Correcte. A més, sabem, o creiem saber, que aquest planeta en concret és un planeta oceànic, que anomenem, que són planetes més grossos que la Terra i totalment coberts per oceans. Per tant, diríem, dins de l'imaginari és un lloc com ideal, no? Com fascinant per pensar que això pugui ser, però ja veurem.
I l'altra cosa que et volíem comentar amb tu és aquesta altra notícia que teníem ahir, que és que un equip d'astrònoms de la Universitat de Birmingham, clar, aquest titular, si l'altre és llaminer, que encara ho és més, diu que han descobert un planeta que és com Tatooine, de Star Wars.
Això... com m'agraden aquestes notícies.
Sí, oi?
De fet, De fet, aquest planeta fictici de la saga de la Guerra de les Galàxies orbita al voltant de dos sols, de dos estels. Sí. Hem de tenir present que ja hem descobert 16 planetes que orbiten al voltant de dos sols. Per tant, no és el primer... La notícia real no és aquesta, perquè ja aquest és el 17è planeta que descobrim que gira al voltant de dos sols. Val? Aquí la notícia extraordinària i inesperada pels astrònoms és la manera com gira, la manera com orbita aquest planeta, que en lloc de fer-ho sobre el mateix pla com orbiten els dos sols, ho fan perpendicular. Ho fa com si els dos sols estiguessin girant sobre una taula. Doncs aquest planeta, en lloc d'estar sobre la taula, està completament en 90 graus inclinat en vertical, girant al voltant d'aquests dos sols. I això és una cosa que hi havia indicis que fos possible allà fora, però és la primera descoberta, la primera troballa d'un planeta que gira d'aquesta manera tan estranya al voltant de dos estels.
N'hi cap algun fan de Star Wars entre els tertulians? Sí. No t'emociones, en sentir. Hem trobat un planeta que és com Tatooine.
Jo pensava, cosa, però és que jo, hi havia un planeta que era creat a Tatooine, no? Que li van posar el nom...
Jo, sí?
És que ara no me'n recordo com era.
Li van posar Tatooine com a Tatooine, diguem.
Sí, com el Jo com va néixer Skywalker.
Sí, sí.
Jo quan vaig veure aquesta pel·lícula vaig pensar que era impossible que hi hagués un planeta al voltant de dos sols. Sí. Semblava poc treballat, diguem. I no, veig que...
Mira, el Joan Antons deia que no hi ha... Quants has dit que n'hi ha?
17, aquest és el 17è.
17è, déu-n'hi-do. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per fer-nos d'aquí un dia més.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Falten 4 minuts per un quart d'11. Obrim la peixateria.
I després Carmeta, al minut 93, marxa, l'altre li vol prendre i en Martinelli's aquell li pica així pel costat i bueno. Bueno, res, no hem anat a dormir. No, va acabar el partit, vam començar a fer tertúlia, vam començar a treure uns dolços, que si un mosquetell, després vam portar unes galetes, ja vam dir fotem un gin tònic, i ja sé, diu, és l'hora d'anar a buscar peix, i hem marxat. He anat jo, i tota la... avui érem 8, hem anat 8 d'allà al carrer, m'han acompanyat perquè no podíem parar de parlar-ne, de celebrar-ho, i, bueno, a primera hora això, hem regalat tot el peix avui hem regalat el peix, sí.
Bon dia, amigues.
Bon dia, com esteu?
Ja.
Bon dia.
Hi ha eufòria.
Eufòria,
Sí, hi ha eufòria. Hi ha molt d'ambient de... Bueno, una Setmana Santa que dius ben encarada. Ahir tothom va fer el que havia de fer, els blancs van perdre i els vermells van guanyar. I collons, vinga, endavant. Ja, tot encarat.
Bueno, tot encarat.
A mi el que em sorprèn és que ho foteu el programa avui.
Que s'ha mogut de fer festa. Mira, noi...
Bueno, sí, de música i sardanes i com una segona diada, gairebé et diria.
El senyor Anton Català, el científic, us ho ha dit. És que aquí toqueu temes tristos.
Això és veritat.
Fau el favor, sisplau, una mica d'alegria, carai.
Sí, la gent estava viatjant avui amb el cotxe, marxant pels puestos, i vosaltres aquí parlant de si hi ha vida...
La gent està fotent el merda, està fotent molt el merda.
Sí, també.
Soc aquí, soc allà, quin temps me farà? Tu saps que... Em penses que escolta'm quin temps farà?
És per fer saber que marxen.
Exacte. Jo me'n vaig, quedeu-vos aquí vosaltres. Jo
estem al 2025, eh? Tens aplicacions.
Bueno, escolta, però no ens trenqueu. No ens trenqueu la màgia del Mauri, home.
Quin temps farà a Màlaga? Collons, truca a Màlaga, no truquis al Mauri, que té feina, pobre Mauri.
Saps? Sí, això també és veritat, pobre.
Quin temps, a l'estadi de Johan Cruyff, quin temps farà? Collons, el mateix que a casa teu farà.
Sí, què vols? Que penses que hi ha un microclima? I en Franqui, que no té feina, en Franqui...
Sí, el Franqui, i es veu que avui no. És clar que el col·lapse... És que Franqui és un company del col·lapse. Com que el col·lapse aquesta setmana doncs fan festa, doncs el tenim aquí actiu i demanant. Vol la reserva aquesta d'animals de Sigen.
Jo, a mi, a la pròxima secció del temps, m'agradaria fer-la a mi.
Sí?
I, o sigui, el Mauri el podria fer un dia.
Però fent-ho de Mauri, vols dir,
No, però fem una altra cosa. Que ho faci en Mauri, que ho fa molt bé, però, per exemple, quin temps farà aquí? Diluvis. Què farà allà? Huracans. I vull dir, que la gent a mitja autopista tothom vegi els cotxes girant, que diguin no marxem... Saps? I s'acabaria aquesta tonteria, sapiguer el temps que... Si tu vols anar allà, hi vas, i punto. I si plou,
ja està.
Una mica respecte pels que treballem aquests dies.
Això també és veritat, això t'ho compro.
Home, és que ja està bé, la gent aquí anar-te refregant, que si me'n vaig aquí...
Una cosa, senyor Puigcercós, una cosa. Si li donem una ampolla de vodka a un nen, sí que sabrem què passarà.
Bueno, és el mateix que un mòbil, deia aquell,
Està claríssim, el que passarà. No ho provem.
Sí, sí, millor que no.
Aquest matís. Seguim queixant-nos, vinga, va.
Vinga, doncs escolta, Fel, Carles, que vagi molt bé. Abraçada forta.
Pregunteu-li a en Mauri quin temps farà arbustos aquesta tarda.
Vinga, ara ho farem.
Bona tarda. Ara ho farem, de part teva.
Adéu. Jaume Clotet, Joan Puigcercós, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Igualment. Adéu-siau.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el mustèlid més mordaç. I la resposta era mofeta. La mofeta és un mustèlid de pell negra amb dues ratlles blanques que emet un líquid pudent. I un mofeta és algú inclinat a mofar-se, és a dir, a burlar-se de la gent. 924 dels 1.233 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la lletera de Campllong Vene Escribano Monzón, de la Bisbal del Penedès. I avui també ens heu dit Fagina Arminio Vampir.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, hi ha estiu.
Tinto de verano, Don Simón.
El dissabte 26 d'abril, de 11:15 del matí i fins a les 6 de la tarda, vine a la festa d'inauguració del Parc de les Glòries, el nou pulmó verd de Barcelona. Descobriràs molts racons especials envoltats de natura. Ho celebrarem amb música, tallers, activitats i sorpreses per a tota la família. Informa-te'n a barcelona.cat/glòries. Ajuntament de Barcelona.
A Capbravo podríem... En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaelcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Pioneres del coneixement és un podcast que fa visibles les aportacions científiques i culturals de les membres de l'Institut d'Estudis Catalans.
Però hi ha poca cosa més que mestres o farmàcia, no? Vaig pensar, doncs, potser estaria bé fer bioquímica.
Si hi ha una cosa que me n'arrepenteixi tota la vida és no haver-me'n anat fora, entens, no?
Pioneres del coneixement, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La vida era un mar obscur i jo m'anava enfonsant a les seves aigües, cada cop més lluny de la superfície. De Les claus de l'horitzó, de Manuel Quinto Graner.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Passen 4 minuts d'un quart d'onze. La Unió Europea acaba d'aprovar l'ús, ho dèiem abans, del lecanemab. És un fàrmac que alenteix el deteriorament cognitiu que provoca la malaltia de l'Alzheimer. Aquesta llum verda de la Comissió Europea arriba després d'un procés llarg, com correspon, però també de molts dubtes, però els experts, vaja, diuen que pot obrir una nova etapa en l'abordatge de l'Alzheimer, una patologia que a Catalunya afecta el 2% de la població. Elisenda Roca, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs és una d'entrada és una molt bona notícia i jo celebro molt que hi hagi fundacions com el Pasqual Maragall i d'altres que estiguin investigant sobre com almenys, si no poden frenar-ho, si no poden curar-ho, guarir-ho, almenys retardar aquesta pèrdua inexorable i terrible de memòria. No? En fi, al final no recordes ni qui ets, no recordes menjar, no recordes res. Però la veritat és que és un tema que ens toca, jo diria que molts de prop. Jo sé que tindrem ara aquí dues persones que s'hi dediquen i que en saben moltíssim, que són científiques. Clar, jo aquí una mica, com a periodista, donaré veu a la gent del carrer, a la gent, a les famílies, a la gent que no, que ho miren amb molta esperança, però que fins ara només tenen un medicament, que es diu Aricept, i que és l'únic que es dona. Primer es donen 5 mil·ligrams, després 10 mil·ligrams, i després d'això ja no hi ha res més, fins ara. He sentit a dir, com tothom, com tu, Frederic, que aquest medicament sí que té unes contraindicacions que s'han de valorar, però, home, d'entrada és una bona notícia.
Ara l'Elisenda feia referència als dos convidats amb els quals començarem d'aquesta història. Un d'ells és l'Arcadi Navarro, que és el director de la Fundació Pasqual Maragall. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès a la Fundació han estat força rotunds, a l'hora de valorar l'impacte que pot tenir aquest fàrmac en l'abordatge de l'Alzheimer.
I tant, sí, és una notícia molt positiva que s'hagi aprovat i el que hem de ser és, evidentment, molt cauts, molt prudents. És una notícia molt positiva, però és evident que aquest és només el primer fàrmac. No és un fàrmac perfecte, no és un fàrmac que curi, però fa que les famílies que el puguin rebre doncs guanyin en qualitat de vida. I això és realment molt optimista, és una gran notícia.
Pel que saben vostès, per què ha costat tant que la Unió Europea s'hagi decidit aprovar aquest medicament?
Hi ha dos tipus de qüestions. Les qüestions tècniques que competeixen a l'Agència Europea del Medicament. Va haver dubtes l'any passat, a l'estiu, i es va fer un primer dictamen negatiu. Després es va poder apel·lar i es va fer finalment un dictamen positiu. I aquestes són qüestions tècniques clíniques que consideren només el cost i benefici pel pacient, exclusivament pel pacient. I, per tant, finalment, el resultat és positiu. Això és molt important recordar-ho. Els professionals, els clínics, opinen, a nivell europeu, que aquest fàrmac val la pena donar-lo, encara que sigui indicat a un percentatge molt petit de les persones que pateixen la malaltia, entre un 3% de les persones.
Perquè estem parlant, estem parlant d'indicat per les persones que tenen un Alzheimer en primera fase, precoç, diguem.
Sí, un Alzheimer molt primerent. A les primeres fases de la malaltia s'ha pogut demostrar que aquest fàrmac pot endarrerir la malaltia, però no hi ha dades que ens permetin saber si aquest fàrmac hi hauria algun guany en fases més avançades de la malaltia, ni quins serien els efectes secundaris. Per tant, s'indica el fàrmac per allò que els assajos clínics han demostrat que és útil, que per allò que té utilitat. Per tant, aquestes són bones notícies. A nivell tècnic es va aprovar ja fa mesos que hi ha hagut tota una sèrie de discussions. Aleshores, el que passa és que arriba un moment que aquest dictamen va a la Comissió Europea, en els comitès que decideixen això, i allà pot haver altres consideracions, per exemple, econòmiques. Els països, doncs, estan números del que els hi pot costar això, i uns voten a favor, els altres voten en contra, però finalment, després de moltes discussions, s'ha arribat a l'acord boníssim que hem tingut aquesta setmana de donar aquest fàrmac per aprovat. Què vol dir això? Que ja la setmana que ve el tindrem? No.
No.
No. Però és una bona notícia i comença el procés de que aquest fàrmac arribi a la cartera de serveis dels sistemes de salut.
El fil del que deia ara l'Elisenda, clar, si és un fàrmac per les persones amb un Alzheimer molt primerenc, la detecció com abans millor, la detecció precoç, que ja és important, però ho és encara més, no?
Efectivament. És més, aquest és un fàrmac que ara mateix hi ha assajos clínics que s'estan duent a terme, sabrem el resultat d'aquí uns mesos, que s'està analitzant per persones que ni tan sols pateixen la malaltia, que no tenen el diagnòstic, simplement que estan en un nivell de risc elevat. Per tant, efectivament, sí. La detecció precoç, el diagnòstic precoç, detecció i diagnòstic són diferents, però la precocitat és important, quan abans millor. D'aquí també, molt rellevant, la notícia de la setmana passada de que investigadors de la Fundació Pasqual Maragall, concretament el doctor Marc Suárez, doncs ha pogut demostrar en un estudi que hi ha un biomarcador en sang molt senzill que permet diagnosticar precoçment i que és molt més accessible, molt més barat que una punció lumbar o que un PET. I, per tant, doncs, aquesta combinació de detecció precoç i eines farmacològiques per, en determinats casos, poder combatre la malaltia és el camí del futur i ens hem de congratular de dues setmanes de molt bones notícies.
Perquè fins ara aquest medicament que receptava els pacients que patien l'Alzheimer en moments, en etapes primerenques, que era aquest famós Aricept, de 5 mil·ligrams i després de 10, sembla ser, aquest també frenava d'alguna manera la malaltia? O frena?
Hi ha una sèrie de medicaments, no només aquest, hi ha diversos tractaments que es donen a les persones amb Alzheimer, però tots comparteixen una cosa, i és que són tots tractaments simptomàtics. És a dir, milloren una mica els símptomes de la malaltia, però no en canvien el curs, la malaltia segueix
endavant.
Primer, un medicament correcte. Un medicament que augmenti, per exemple, la quantitat de neurotransmissors que tenim al cervell, doncs fa que la persona, durant un temps, se senti millor, però segueix havent el progrés de la malaltia exactament igual. I arriba un moment que aquests fàrmacs deixen de tenir efecte. Aquest no és el cas amb aquest fàrmac que s'ha provat, que és un fàrmac que sí que impacta directament, no només amb els símptomes, sinó en les causes, i modifica el curs de la malaltia. I aquí hi ha una diferència realment important, perquè aquestes persones guanyen en qualitat de vida. I, a més, aquest fàrmac no és incompatible amb altres tractaments. I, per tant, comencem a tenir un repertori, comencem a tenir una panòplia, i la tindrem millor, i arribarà un moment que tindrem tantes eines que li podrem donar a cada persona allò que necessita.
Parlem una miqueta més del fàrmac, perquè en el desenvolupament d'aquest Lecanemab ja hem tingut un paper important, un equip investigador que lidera una de les neuròlogues de referència a casa nostra, la doctora Mercè Boada, de la Fundació És Alzheimer Center Barcelona. Doctora Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia, Arcadi. Bon dia, Arcadi.
Bon dia, Mercè.
gran científica. Bon dia, Mercè. Soc l'Elisenda Roca.
Molt bé, Elisenda.
Doctora, li volíem preguntar una mica per això. És a dir, ara ho estàvem parlant, però exactament, com preguntava abans l'Elisenda Roca, el Lecanemab el que fa és alentir la progressió de l'Alzheimer, eh?
Sí, sí. Fins a nosaltres, jo he tingut la sort, en aquest cas, en les institucions, és una institució privilegiada, perquè amb els 20 anys que es porten de desenvolupament d'aquest tipus de tractament, d'abordatge, que és la immunoteràpia passiva, aquest nom sona molt bé i és ben reconegut, per exemple, en oncologia. Oncologia es dona en citostàtics, o tractament immunològic, que són els fàrmacs que estan dissenyats per anar contra una proteïna determinada o sobre un dany determinat molt ben conegut, per exemple, una cèl·lula neoplàstica. Aquests fàrmacs, com ha dit l'Arcadi, estan dissenyats per anar contra el dipòsit de beta-amiloide, que s'ha considerat durant 30 anys la causa important i cabdal de la malaltia d'Alzheimer, aquest tipus de demència. Fixa't. L'Elisenda ha parlat d'aquests fàrmacs que són simptomàtics. Aquests fàrmacs que són simptomàtics els tenim des del 96. No? I gràcies a aquests fàrmacs, que no han curat però han aliviat en part la simptomatologia i tenen un gran efecte i ha portat un gran desenvolupament del coneixement de la malaltia, hem pogut arribar aquí. En tots aquests 20 anys de desenvolupament d'immunoteràpia passiva d'aquests anticossos monoclonals, molts han estat fallits. I aquí està la clau d'una de les afirmacions que ha dit l'Arcadi. O sigui, nosaltres, quan estem tractant un malalt, volem que millori. I millorar és el que la persona explica, refereix, i el que el seu entorn apercebeix que perdo memòria, llenguatge, capacitat executiva, faig les coses malament o més lentament. Uh-huh. I aquest, això és el que se'n diu el benefici clínic. Els formes que han precedit el LECA, el que milloraven, netejaven, s'emportaven o modificaven el dipòsit de betamiloide, però tant canviaven la biologia i el procés d'aquesta malaltia amb la seva substància, amb el seu core, però en canvi no milloraven. Per això no van estar mai acceptats. Sí. N'hi ha hagut molts. Què ha passat amb l'ECA, que és el que tenim ara, i què passarà amb el DONA, que és l'altre fàrmac que ja està prescrit i acceptat a l'FDA, i esperem que també la EMA l'accepti, és que no tan sols buiden, buiden aquest dipòsit de betamiloide al nostre cervell, però tant estan modificant, aquest és el concepte, estan modificant una de les causes, o la causa més important que provoca el procés de demència, sinó que han proporcionat els seus resultats han sigut en benefici clínic, que és aquest 25 o 30%. I l'Arcadi té un sentit, cura? No. Però està canviant el curs de la malaltia. Què ens falta? Jo penso que aquí us falta un detall important. Hi ha tres coses. Una, primera, no cura. Però és que els estudis estan limitats a 18, 20 mesos, 24 mesos.
Yeah.
No cura. Però hem de veure com amb el temps es comporten aquestes persones que els estarem donant el tractament. Per tant, us estic introduint un altre concepte. Si nosaltres no tinguéssim el Leqembi, no podríem tindre l'experiència més enllà del que ens dona un ensaig clínic, que està limitat amb el temps. Mm. Nosaltres estem, que se'n diu, el real world evidence. O sigui, hem de veure quan tractem durant 2 anys aquests malalts, quants malalts aguanten perfectament 2 anys, quants malalts ens aguanten molt bé 3 anys, i entendrem el que és modificar el tractament.
És a dir, que si ho entenc bé, perdoni, és a dir, si ho entenc bé, fins i tot l'existència d'aquest medicament facilita la pròpia investigació.
Clar, és que si no en tenim, la investigació, amb els que estem treballant amb ensaig clínic, i mira, en aquest moment a Fundació AFE tenim 22 molècules que intenten, no?, que estan provant-se per veure si els podrem donar, cohabitar, si aquests nous fàrmacs cohabitaran amb la amb el Leqembi, o els podrem, o els malalts que no entren amb Leqembi, que és l'altra cosa que hem d'explicar, tindran altres opcions.
Doncs, això és important, això, també.
Clar, però això es necessita temps real, molt més enllà de la limitació esplèndida, de recerca aplicada del que és un ensaig clínic. Què vol dir? Que necessitem, una, primer, que ens el donguin, ja el tenim. L'altra, que ens el registrin i que l'Agència del Registre Espanyola s'espavili, vagi de pressa, perquè no ens estiguem més d'un any esperant que el fàrmac el puguem prescriure. L'altra, que tothom ha de saber que hi ha una limitació, que també ho ha dit l'Arcadi, no tots els malalts amb Alzheimer el podran prendre.
Perdó, ara s'ho està preguntant molta gent, això que està dient vostè. Quin grau d'Alzheimer ha de tenir la persona? Exacte. Concretem.
Ara us ho explico. Mira, l'Arcadi diu, nosaltres podem anar al presimptomàtic i anirem. Què vol dir la gent que diu, em sembla que perdo, o gent que diu que no perdo res, però potser amb un marcador podem veure que té un factor de risc. Aquests són els asimptomàtics.
Per antecedents familiars, per exemple, no?
Exacte, o perquè tenen una càrrega genètica important, o perquè tenen un marcador, com us he dit, un marcador que ens està senyalitzant que amb aquell cervell apareixerà la beta. Encara que ara només la puguem percebre de forma molt mitja. Aquests són els asimptomàtics. On voldrem? Els investigadors on volem anar? Els asimptomàtics. Però ara tenim la gent que explica símptomes.
Clar.
La gent que explica símptomes, uns expliquen uns símptomes, però no tenen demència. Aquest és un concepte que he utilitzat moltes vegades. Quan en Pasqual Maragall, que va ser, a més, tremendament lúcid, quan ho va explicar, va dir, jo tinc Alzheimer. Vol dir que en aquell temps, quan ell ho va dir-ho, se li havia detectat que amb el seu cervell tenia aquestes traces, aquest dipòsit de la betamiloide. Li havien detectat precoçment, val? Però ell es va explicar, jo no tinc demència. Què vol dir demència? La demència és quan el que mi, el que jo estic perdent, del meu performance cognitiu, del que és la meva cognició, fa que els altres m'ajudin una mica. El concepte de demència és funcional. Nosaltres hem d'anar a la gent, a les persones que, com en Pasqual Maragall va dir, jo tinc Alzheimer perquè li podem trobar un marcador, amb aquesta gent que tenen un concepte clínic, d'expressió clínica, que es diu deteriorament cognitiu lleu, no demència, si tenen un marcador, si tenen un marcador de beta-amiloide, amb aquestes persones els podem tractar. Abans que siguin dependents,
clar,
encara que siguin poc. I després,
que
els
Mercè,
que són una mica dependents.
És fabulós, sí, sí. Sí, permeteu que interrompem.
I tant, endavant.
I vull remarcar, és a dir, al final hi ha hagut moltes discussions que són una mica absurdes sobre si el diagnòstic d'Alzheimer només el pots tenir si tens un cert grau de deteriorament cognitiu. Escolti, no, la veritat és que no. La Mercè sap perfectament, i ella ho explica sempre, que la malaltia d'Alzheimer treballa 10, 15, 20 anys silenciosament al cervell abans que apareguin els primers símptomes clínics. I hem d'anar a aquestes persones.
Exacte, hem d'anar a aquestes persones.
Claríssimament.
Però, mira, si no tenim un fàrmac per entendre els que es queixen i que nosaltres podem determinar la queixa, no podrem mai arribar als altres. Per tant, el Leqembi que ens ha permet? Pujar-nos al tren del tractament. Estar ja en marxa. Què aprendrem? Aprendrem moltíssim. Aprendrem a seleccionar perfectament els malalts. Els malalts que tinguin un risc genètic, com és que siguin portadors de dos al·lels, un del pare i un de la mare, d'una proteïna de risc que se'n diu l'APOE, amb aquesta gent no els hi donarem. I això és el que ha marcat l'EMA. Per què? Perquè quan vam fer l'ensaig clínic, i no tan sols amb l'Ecambi, sinó amb els altres MAPs, què vam veure? Que aquesta gent, aquestes persones, amb aquest risc genètic, tenien més efectes adversos. Feien edemes cerebrals, feien microsangrats, i que això de tant en tant no és insignificant, ni moltes vegades es presa en clínica, ho veiem en una ressonància, però en altres és greu. Aquesta ha sigut la ponderació de l'EMA. El risc i buscar el benefici.
D'acord, els felicito molt. Només una cosa, és que estic pensant en totes aquelles famílies que ens estan escoltant i que tenen ara mateix a casa gent que
familiars,
té Alzheimer, sí, efectivament, i que estan en un grau encara que es valen per si sols, que no estan inhabilitats, que parlen, doncs, que es comuniquen.
Aquests els tractarem.
D'acord, aleshores ara la pregunta és, i tu, vostè ho ha apuntat, des de la Fundació Pasqual Maragall, des de la Fundació
Center,
d'Alzheimer,
sí,
exacte. De quina manera es pot pressionar perquè no trigui un any a arribar
ja
aquest tractament?
Ja ho farem. Ja ho farem.
Nosaltres,
Mercadi, jo ja ho sabem.
Sí, sí.
Perquè hem estat pressionant a l'EMA. Ja ho farem.
Correcte. Si vosaltres veiéssiu el grup de WhatsApp que compartim amb la Mercè, l'entusiasme d'aquests dies,
clar,
les ganes de lluita, tots són realment impressionants. Al final, des de la ciutat de Barcelona, Fundació ACE, nosaltres mateixos, sí, Fundació Pasqual Maragall, però també altres centres, ens vam aglutinar ara fa uns mesos amb una cosa que anomenem Hub Alzheimer Barcelona. Perquè Barcelona és una de les ciutats del món en què més recerques fa amb Alzheimer. I aquest és un detall que convé destacar.
Fem,
és molt important, amb figures realment molt destacades, com la pròpia Mercè, si em permeteu que ho digui.
I tant, ho és.
Al final, aquest grup facultatiu, aquest grup de persones de centres de recerca i d'hospitals, tenen una capacitat d'influència individual alta, col·lectivament encara més. I ara el que reivindiquem conjuntament és que aquests 22 mesos que triguen per mig un fàrmac des que s'aprova a Europa fins que arriba a la nostra cartera de serveis es redueixi, es pot reduir.
Es
perquè
redueixi,
al final ho hem demostrat durant la pandèmia. Les vacunes van arribar abans I un punt que feia ara la Mercè és molt important. Deia, aquestes persones, les que encara es valen per si soles, les que estan en etapes primerenques de la malaltia, aquestes els hi podem donar el fàrmac ara.
Bravo.
Però si el fàrmac no el tenim fins d'aquí 2 anys, algunes d'aquestes persones ja no el podran rebre.
Ja no hi arribaran.
I per això és important, cor. No hi arribaran. Perquè, i és important que hi pugui arribar tothom.
Perquè fins ara, vull recordar, i això ho saben tots els que tenen familiars amb Alzheimer, que hi ha un acompanyament cognitiu, és a dir, una classe de logopèdia, una altra classe amb un neuròleg especialista, es fan exercicis 2 dies a la setmana generalment, amb classes grupals, amb pocs pacients, però aquest acompanyament, com a molts, això a la sanitat pública, es pot allargar com a molt 2 anys. I un cop passen aquests 2 anys...
Ja està.
El pacient ha d'anar a centres de dia no especialitzats o a classes que són de pagament, que molta gent no s'ho pot permetre.
Anava a dir això, pagant, clar.
Aleshores, però això passa a Girona i passa a Barcelona i a Lleida i a Tarragona. Aleshores...
Elisenda...
Digue'm, Mercè,
perdona. Eh?
Sí, digues.
Tot Europa no ho tenen.
Ah, no.
Que també sàpiguen,
O sigui,
que també sàpiguen l'oferta que des de fa molts anys la Generalitat ha fet.
Sí, bravo.
Jo em queixo, perquè sóc una dona que em queixo.
Ho sé.
Però... No, ets una dona molt positiva, Mercè.
No, però està bé queixar-se.
Sí, i ens queixarem. I hem fet cartes, i des d'Europa farem cartes, i continuarem siguent els abanderats que demanem que això funcioni. Però que també hem de saber que Catalunya, que el nostre govern ha sigut proactiu, i esperem que sigui molt proactiu, perquè el sentit democràtic, dic que parlo de sentit democràtic, per al tractament dels malalts, és importantíssim.
Però ja que ho estem fent bé, que no els deixin tirats al cap de 2 anys, home.
Exacte, és això. Fixa't. Però també aquí, i ho vull explicar-ho, i ho vull fer palès, per la resta de persones que no arribaran amb aquest tractament, val? Que no arribaran, que ja han passat. No pensin que estiguin abandonades. En absolut. Hi ha quantitat de companyies que estan treballant, però que es diuen moderats, o sigui, per l'altra fase més avançada, perquè fixa't, jo us dono una data. Dels 2.000 primeres visites que es veuen a Fundació ACE, el 15% no tenen res. Es queixen, vale? Tenim un quasi 40% d'aquests malalts que deixen de deteriorament cognitiu lleu, dels quals una gran majoria els podrem tractar, i uns altres no, perquè no quedaran dintre d'aquesta definició perfecta de malalts tributaris d'aquest fàrmac. Hem de buscar un altre fàrmac. No els podem deixar penjats.
Absolutament, sí.
Hem de buscar un altre fàrmac.
Això anava a dir, això és un...
N'hem de trobar més.
En trobarem
més.
No serà l'últim. I després, els que estan avançats han de tindre l'esperança i la certesa que la recerca no els deixa.
Clar.
Que la recerca està al seu costat. I que tenim fàrmacs per aquests moderats.
Doncs...
O sigui, estem cobrint tot el ventall. Però el més important, com ha dit l'Arcadi, és que si ho tractem molt al començament, tal vegada, un dia, que és l'il·lusió de tots, no arribem a aquell final.
Tant de bo. És el que volem tots, com deia la doctora Boada. Jo els agraeixo moltíssim, a l'Arcadi Navarro, el director de la Fundació Maragall, i a la doctora Mercè Boada, de la Fundació ACE Alzheimer, que avui ens hagin fet aquesta guia pels avanços en la investigació.
La meva total admiració.
I la meva també. Moltíssimes gràcies a tots dos, de debò. Una abraçada ben forta.
Bona Pasqua.
Això mateix. Igualment.
Bona Pasqua, Arcadi, amb tots.
Molt bé. Una abraçada.
Adéu-siau. Elisenda Roca, moltíssimes gràcies a tu també.
Una abraçada.
Lluís Llach torna a les llibreries amb una història poderosa i fascinant. Una novel·la que és també una reivindicació que neix de la injustícia de la persecució de les dones al llarg de la història. El llibre daurat, de Lluís Llach. El millor regal d'aquest Sant Jordi.
un llibre de l'editorial Univers.
Parlem de futur, dels que vam acompanyar i dels que acompanyarem, dels nets que ara són pares, de qui va quedar molt a prop per arribar més lluny. Després de 70 anys, a Ebro, tornem per avançar junts, perquè el futur sempre ha estat aquí. Descobreix la nova gamma SUV Aquadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27, a Fornells de la Selva.
Banc Sabadell presenta Què fem amb el drac?
Ja tornem a ser a l'abril. Ja és aquí el drac insaciable.
Si el matem, sembla no aprendre'n.
Què hem de fer per fer-li entendre?
Si volem que el drac n'aprengui amb ser una reprimenda, mil vegades fem-li escriure: les persones no es mengen.
Si volem que el drac n'aprengui, se m'acut una lliçó.
Tu tries el final d'aquest il·lustre animal. Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Per Convergència i Unió! I visca Catalunya!
Josep Maria Pou és el president. La primera pel·lícula sobre les llums i ombres de la família Pujol Ferrusola.
Con la unitat d'Espanya no se juega.
Pare Nostre, 16 d'abril als cinemes.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 20 d'abril, el Festival Peralada celebra un concert matinal a càrrec de la soprano Melissa Petit i la mezzo Anne Hallenberg, acompanyades per la reconeguda orquestra Il Pomodoro. Un programa centrat en obres d'Scarlatti i Handel per viure el Festival de Pasqua a l'Església del Carme del Castell de Peralada. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Els dies 25 i 26 d'abril, a la Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous, podreu veure Mular, una faula ecologista per a tota la família de la companyia 5 cèntims. A més, el dia 27 es farà l'última funció de la gira de La dona del tercer segona, de Teatre Nu, un monòleg sobre l'estigma de les malalties mentals protagonitzat per Àurea Márquez. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka, a Catalunya Ràdio.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
per... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Nando Joan, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Bon dia.
Avui toca parlar de mones, eh? Que ho tenim a la cantonada, i això.
Exacte, ja ho tenim, això. Home, jo crec que quan és padrí, jo sóc padrí de l'Oleguer. I jo crec que està bé. És a dir, jo crec que és una d'aquestes tradicions que són maques, que et reuneixes la família. Nosaltres, els padrins, només ens reunim un cop l'any, però no deixem de fer un bon dinar, de portar les mones, de parlar-ne, de veure... Jo quasi bé, per desgràcia, no el veig sovint, saps? I jo crec que està bé, aquestes tradicions, m'encanten.
I ja la tens, tu, la mona, per l'Oleguer o no?
No, l'Oleguer l'ha anat a triar ell. L'ha anat a triar ell a casa del Lluc Cruselles, saps? Perquè és el que la fa més bona del món mundial i el que la fa més especial, saps? I ha anat a triar. La veritat és que no sé qui ha triat. M'ha de trucar i m'ha de dir qui l'ha triat. Jo sé que l'haig de pagar, però no sé què ha triat.
Bueno, li preguntarem al Lluc Cruselles, a veure si ho sap. Lluc Cruselles, pastista i mestre xocolater, com estàs? Bon dia.
Bé, bon dia, i content d'estar aquí amb vosaltres.
Sabem què ha triat l'Oleguer, no?
No ho sé, jo tampoc.
Tu tampoc no ho saps? Bueno,
escolta,
no ho sé. Però bueno, segur que té mona.
Ara faltaria que truqués l'Oleguer i digués què.
Bueno, si envia algun WhatsApp o alguna cosa així, no li farem la traco, aquest pobre, però si t'expliquen exactament quina mona, així en sortirem de dubtes. Encara funciona molt, això de les mones. Ara ho deia el Nando, Lluc, no? La tradició continua.
Sí, realment continua, i jo crec que va a l'alça, perquè realment és un moment bonic, és un moment que, durant tanta inèrcia que tenim, no, el dia a dia tots és aquest moment de família, sembla una mica Nadal, no? Sembla una mica el dinar de Nadal, és el dinar de Pasqua, celebrar-ho, i sí que hi ha el padrí i el fillol, però s'envolta tota la família a la taula i és algo molt bonic.
93-201-7474, 93-201-7474, si voleu explicar com trieu la mona, si feu com el Nando i se la va triar ell, o si l'acompanyeu, amb el padrí, en fi, quin és el ritual. Però en tot cas, Nando, la xocolata continua, ahir en parlàvem l'altre dia amb el Pàmies, la xocolata continua regnant, en el terreny mones.
Bueno, aquí avui tenim amb el Lluc, sí. Els que no el coneixeu, campió del món de xocolata, és un dels millors xocolaters del món, i ell, per ell sí que realment creix, no sé si realment a tot Catalunya creix el consum de les mones, però ell sí, perquè està en un moment que fa unes mones increïbles, que si mireu el seu Instagram veureu quines mones fa, i jo crec que fa una mona, ha canviat, jo crec que amb els xocolaters que hem tingut aquest país, doncs l'Enric Rovira, l'Escrivà, l'Oriol Balaguer, és a dir, hi ha tants xocolaters aquí aquest país que han revolucionat, és a dir, fan mones que són obres d'art, i després ja no et dic que la mona que fan, que ara ens expliqui una mica el Lluc, no? Quines tenen més èxit i quines tenen, però ell ha fet una revolució amb mones molt més orgàniques, molt més amb la natura, i són molt guapes, no? Amb els animals, etc. No sé quin és el que ha triomfat més aquest any, Lluc.
Aviam, aquest any la veritat és que sí que ho hem focalitzat això, no?, amb una col·lecció d'animals, fugint una miqueta també de... Evidentment tenim els ous de Pasqua, però fugint una miqueta d'aquest ou de Pasqua com a element principal, hem fet aquesta col·lecció d'animals perquè agradin tant a nens com a adults, no?, que potser a vegades és complicat, i també fugint una miqueta de fer com hem fet moltes vegades, de dibuixos animats o de sèries, doncs fer alguna cosa com molt identificatiu nostre. I sí que aquest any tenim una que és una guineu que realment ha estat l'estrella i ho ha petat, la veritat. Però totes en general sí que també van fent de xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata negra, sí que cada nen una miqueta té el seu gust i el seu estil i totes s'equilibren una miqueta.
Però, Lluc, aquesta guineu que deies és creació vostra, eh? Perquè deies ara que no feu res de futbolistes,
sí,
ni dibuixos animats, ni res.
100%. No fem res això, inspirat en alguna sèrie o futbolistes o dibuixos animats, sinó que fem alguna cosa a prova nostra, ens fem nosaltres els motlles, les plantilles i tot, perquè sigui pues, 100% identificatiu nostre i sigui una mica doncs, marca de la casa, no?
Però aquí tens les també les no, el que perquè ho entengueu, és a dir, ell va començar l'any passat amb el porc, que és una, no, t'ho has d'explicar més bé, que fa l'any passat va ser el porc, no? El que va triomfar,
sí,
aquell porc,
sí,
rosa.
Sí. Va ser, no? El porc, és més, el vam fer quasi bé per la matança del febrer i després a partir d'aquí va anar com creixent la família, però amb aquest estil com propi, sobretot de làmines. No hi ha cap motlle aquí, són tot patronatge i tot de làmines de diferents tamanys, formem tot el que són els animals aquests i realment doncs, també és molt còmode de menjar perquè pots anar trencant a trossets i fa que sigui doncs, molt, molt emblemàtic de casa nostra aquest estil de mona.
Això de trencar trossets és un tema, eh? De si s'ha de fer, no s'ha de fer, si es fa bé amb la mà...
Jo crec que sí. Jo crec que el moment de trencar la mona també és un moment del dinar o sopar a Pasqua, quan es faci, de dir, va, ara ja l'hem vista, ara rebentem-la i la compartim amb família, no?
Sí. Però això, sí, però sí, això sí. Però quan fan tant de goig com les teves, sap greu també una mica. Són per això, no ho entenc, però sap greu.
Imagina si fa goig que fa... Fa uns anys, em sembla que va ser fa 3 anys, que vas fer aquella àguila que el Pastis em va regalar, que és com si fos el meu padrí, que no em fa de padrí, però és com el meu padrí em va regalar l'àguila, que va ser un àguila que tenia totes les ales, tenia totes les plumes, era una obra d'art, i la vaig tenir 2 anys a dins la bodega dels vins, fins que al final doncs, la vam trencar, no? Però és que no es podia trencar, allò era una obra d'art. És a dir, quan hi vas passar a fer aquella mona?
Oh, Déu-n'hi-do, jo crec que una setmaneta ben bona.
Era com volies que jo la trenqués? Com volies que la trenqués? Com volies? Ah, és així.
Perquè,
bueno, i escolta'm una altra cosa, jo volia dir-li una cosa. I quants... Perquè molts es queden... Això ja ha passat de la mona, després la Sara de sota, la tortada de sota, quants se la queden? Perquè tothom ve a comprar-te la xocolata a sobre, però quants volen la tortada? Ningú vol ja la mona, tothom només es queda la xocolata.
Exacte. Exacte.
Sí que hi ha tendència a anar cap a la figura de xocolata. També és veritat que molta gent marxa fora i al final la figura de xocolata pues, es pot transportar, no hi ha tant problema a nivell de no necessites una nevera, però sí que la mona de pastís segueix venint, sí que jo crec que està agafant més força la figura de xocolata, però encara hi és la tradició, sobretot la mona de pastís de la Sara, de mantega, no? Que aquesta crema de mantega que ens agrada tant,
sí.
I crec que també ho hem de reivindicar una mica el pastís, la mona amb l'ou a sobre, que també és important que no es perdi.
Perquè el secret d'una bona mona, a banda de la xocolata, quin és, Lluc?
Bé, bueno, evidentment, la tècnica, com tot, i que l'elaboració, la matèria primera, que sigui de la millor qualitat possible, pues, si en el cas del pastís, que sigui pues, el pa pastís, els ous, la farina, llavors, evidentment, la mantega, el rovell que hi posem per la crema de mantega, tot sigui de la màxima qualitat possible i que estigui ben executat. Sí. És com sempre amb tot, si partim d'un mal ingredient, sortirà un mal resultat.
Sí. Escolta'm, què et sembla si jo dic una tortada molt fàcil, un pa de pessic molt fàcil. Jo dic un pa de pessic molt fàcil i tu l'acabes i fas una Sara. Què et sembla?
Va.
Vinga, m'encanta.
Va, va.
Endavant.
Va, que és molt fàcil aquesta. Mira, hem d'agafar 15 ous. Valem 15 ous. 15 ous i aquí el que fem és el que ha dit el Lluc de tot l'arròs, si són ous de gallines felices, millor. Com més bones, millor. 500 grams de sucre i 500 grams de farina. Això seria una tortada molt fàcil de fer. Valem, aquí el que faríem és muntaríem. Es pot muntar els rovells a part, amb el sucre. Es pot muntar les clares a part. Però jo muntaríem els rovells sols, valem, anar incorporant el sucre... Perdona, els rovells sols. Els ous sencers, i al cap d'una mica anar-hi posant el sucre, vale? Fins que es munta tot plegat, amb una muntadora. Vale? Després, una vegada ja està muntat, i hem d'incorporar la farina posant amb el tamís, amb un colador, perquè així també agafa força la farina, de mitja força, n'hi ha prou, i anem incorporant amb la mà. I podem posar una mica de ratlladura de llimona. I prou. I dir, això és una tortada que el poses al mollo i el poses al forn a 180 graus fins que hi claves un palillo i surti net, i et queda una tortada molt bona, que després la podem obrir i posar-hi un almíbar. Si tenim la canalla a casa, podem fer una mantega fosa amb vainilla, que queda molt i molt bo, sense posar-hi contró, i si som els grans, doncs una mica de contró, 43, hasta moscatell, hasta una mica de rata, el que vulgueu, per posar dins l'almíbar per amorosil. I ara que el Lluc l'acabi, què et sembla?
Vinga, va.
Va. Fem la crema de mantega per acabar aquesta Sara, aquesta mona. És super senzilla també, són 4 ingredients, tenim sucre, que diu uns 500 grams de sucre, 250 mil·lilitres d'aigua, 500 grams de mantega i 2 rovells d'ou. El que fem és fer un almíbar amb aquesta aigua i aquest sucre fins que arrenqui el bull i escaldem el rovell tou mentre els muntem amb una batidora, que això seria una pasta bomba, té aquest nom, aquesta recepta tradicional, i llavors això que fem és incorporar-ho a la mantega, que estigui pomada, que estigui no desfeta, sinó que tingui textura com untable, i muntem juntament tots aquests ingredients i ens queda pues, una crema pues, dolça, però molt agradable en boca, molt untuosa, que el rovell també pues, ajuda moltíssim a que sigui encara més bona, i a partir d'aquí amb aquesta crema pues, ja podem acabar la nostra mona de Pasqua.
Caram, tu. Escolta, Lluc, una cosa, ara un oient ens demana que et preguntéssim si ja no es fan figures de crocant per la mona.
Doncs sí, se'n fan, costa. Hi ha pocs llocs que se'n facin. Per exemple, aquí a Osona hi ha el forn Sant Miquel a la plaça Major de Vic que en fem, i després també hi ha la pastisseria Prat a Roda de Ter, que també sé que en fan. Segur que hi ha més llocs, però jo ara mateix em venen aquests dos al cap, però sí que costa. És una tradició que potser sí que s'ha perdut una mica, perquè realment no és gens fàcil, s'ha de tenir crec que molta tècnica i molta experiència a treballar el crocant, però sí que encara hi ha alguns llocs que es conserva les mones de crocant i que realment són molt bones.
Però s'ha perdut per què? Perquè és complicat? Perquè és una cosa molt, molt, molt
afinada? Bé, és complicat, segurament també la xocolata al final acaba tirant més, al final és fruit sec i sucre, I a nivell també visual, amb la xocolata, segurament s'han fet mones com més espectaculars, però bueno, són tendències i modes, i ara realment s'ha potser tirant més fort la xocolata, però sí que les mones de crocant també han marcat un camí.
Lluc Crosellas, moltíssimes gràcies per atendre's avui en aquests dies, que suposem que deu ser de feina aquests dies.
Sí, entre mones, sí. Entre mones.
Lluc, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Bueno, Nando, doncs Lluc. Ja ho tenim. L'Oleguer, sabem alguna cosa? No t'ha dit res de quina mona?
L'Oleguer no m'ha dit res. Jo estic segur que poder triar aquesta guineu, perquè sí, si feu un Instagram del Lluc Crosellas, veureu aquests animals que són increïbles.
Fan molt de goig,
Fan molt de goig. I després jo us dic una cosa, jo que és més important és no perdre aquesta tradició. Que per mi el dia de la mona és quasi bé com un dia de Nadal, ens ajuntem la família, l'altra família, aquesta família que et tries, no?
Sí.
Que no és la ben bé la teva, és la que és padrí o algú ha confiat en tu per ser padrí, els padrins dels meus fills, la meva germana, perquè és padrí dels meus fills. Ah. Jo tinc el Carles Gaig i la Fina, que són padrins dels meus fills, i és clar, porten mones de tot arreu, el que sobren són mones, però jo crec que és molt important aquesta tradició, ajuntar-te, fer un bon dinar, fer un bon guisat, el que vulguis.
Nando,
no hi ha el clàssic, no? Però,
disculpa, escolta, que talli,
no deixeu de cuinar.
Ho hem de deixar aquí, que arribem a les 11. Nando, gràcies, abraçada. Adéu.
I bona mona, adéu.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.